Cope Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 20 minuts. Començam un dia més, es Matí de Menorca, es magazín de la ràdio menorquina. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom des que fa impossible que des de ràdio, que començam ara i mos farà arribar fins les dues, perquè a la una i mitja, a la una i 33 minuts, tenim el mirall de l'Església, amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. D'aquí a allà tenim moltes coses, tot d'una sabrem quines pel·lícules, quina òpera veurem aquesta setmana en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. En Paco Perea mos atracarà la informació esportiva, en va marcar la seva cançoneta i després la tertúlia amb els tertulians que mos acompanyaran avui des d'aquí via telefònica per comentar els darrers temes sobre la actualitat de la nostra illa. Fem una petita pausa i tot d'una amb un anam cap al cine. Migracions que no veuràs a la televisió, amb Sani Ladan, Externalització de les fronteres i geopolítiques migratòries, i Dani Martín, Situació de vulnerabilitat de les persones migrants a Menorca, a la Casa de Cultura de Ciutadella, aquest divendres, dia 25 de gener, a les 20:30 hores, organitzat per A Menorca Som Refugiats, Vols, Es Fons Menorquí de Cooperació, Càritas Diocesana de Menorca i Secretariat Diocesà de Missions.
Óptica Barrau Font. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barrau Font. En la calle Geronia, Alzino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
89.6 FM. Cope Menorca.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, molt interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella, en Jaume Maians. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Andreu Torres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tinc una estona per indre'm a La Traviata, Andreu.
Sí.
Molt bé, vinga. Comencem a repassar les pel·lícules que veurem aquest dia ben calentats en els cinemes del Canal Salat. Amb quina començam, Jaume?
Començam amb un estreno que es fa avui a nivell nacional. Es tracta de Creed 2, la llegenda de Rocky. És una pel·lícula protagonitzada per Sylvester Stallone, que també n'és el guionista, i es tracta d'una seqüela de Creed, una pel·lícula que l'any 2016 va tenir molt bones crítiques i bastant èxit de públic, i que a la vegada era un spin-off de la famosa saga d'en Stallone, que era Rocky. Aquí es tracta en aquesta pel·lícula que el bussejador que era ja el protagonista de la primera, de Creed, Adonis Creed, s'entrena amb en Rocky Balboa, per enfrontar-se a un oponent relacionat amb el passat en la seva família. A partir d'aquí es farà tota una ressemblança entre el temps passat i el temps present en la línia de les darreres pel·lícules de Rocky i de Creed 1.
I en Stallone encara fa vara o ja fa de l'àvio?
No, aquí ja només dirigeix.
Ya no eres el mismo, Dave.
Quiero reescribir la historia.
Si quieres pelear contra ese hombre, es cosa tuya. Pero no finjas que es por tu padre.
Una estrena que s'estrena avui a tot Espanya i també era el cinema de Canal Salat de Ciutadella, pel·lícula d'acció de la saga de Rocky, dirigida per en Sylvester Stallone. I continuem una pel·lícula totalment diferent, El Gran Baño.
El Gran Baño es tracta d'una comèdia francesa que ha tingut un gran èxit en el seu país, a França, ha tingut més de 4 milions d'espectadors. Està en la línia de les comèdies franceses que lliguen molt amb el gust de, almenys d'aquí a Menorca, ens agrada molt aquest tipus de pel·lícules. Hi ha gent que compara aquesta pel·lícula i diu que és una espècie de Full Monty a la francesa, i realment la recorda un poc perquè es tracta d'un grup de senyors de 40 anys, en plena crisi dels 40, que per superar les seues depressions, els seus problemes, se'ls ocorreix formar el primer equip nacional de natació sincronitzada en masculí, i es volen presentar a les Olimpiades. A partir d'aquí hauran de treure el millor d'ells mateixos, perquè els sembla que ha de ser fàcil, i no ho és tant, com tothom sap, gimnàstica sincronitzada és bastant difícil, i clar, hi haurà una sèrie de situacions divertidíssimes.
Solo participar.
Solo participar, mamones. Dejaos de idioteces y poneos todos ahora mismo a correr.
No tengo ropa para correr. Va, no importa.
¡Corre, cacho morsa! ¡Qué pringao!
Esa cabrona va a matarnos.
¡Dos horas! ¡Hemos hecho mierda!
Tenéis que buscar vuestra mujer interior.
Ja ho sabeu, que si voleu fer natació sincronitzada es dura, aquesta cosa. Vinga, i pel·lícula infantil, juvenil...
No, diria infantil, que plenament infantil i Lunis, dirigida als més petits, als Lunis. És una pel·lícula espanyola, els protagonistes són els famosos protagonistes de
personatges de tele, infantil, sí.
Personatges de tele, que a la vegada estan mesclats en personatges reals. És una pel·lícula amb molta fantasia, molta imaginació i amb una gran força visual. Segur que els més petits xalaran molt, de fet hi ha molt de l'os que ja ho han demanat. Quan te l'entrareu? Pues avui cap després.
Este 18 de enero descubre...
És ell. Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo.
Y quien lo encuentre podrá acabar con la imaginación.
Los Lunis, també en els cinemes d'Escalant Salat Tanta Ciutadella, i acabem a repassar les pel·lícules amb una que ja hi era la setmana passada, en Glass.
Glass, Cristal, qui vulgui seguir aquesta famosa trilogia, bueno, que formada per El Protegido, Múltiple i ara Glass, tenen tres ocasions més perquè diumenge serà la darrera projecció d'aquesta pel·lícula. Els protagonistes de ses anteriors, Bruce Willis, James McAvoy i Samuel L. Jackson, una pel·lícula plena d'intriga i d'acció i és un thriller psicològic molt potent.
Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic.
Creed 2, El gran baño, La gran aventura de los Lunis i Glass són les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes Sontesc, en la sala de Ciutadella. I, en Jaume, quin dia teníem sopra?
Els pròxim dimecres a les 8 menys 4.
Idò. Molt bé, Andreu, bon dia altra vegada.
Hola, bon dia.
Vinga, en tenim una d'aquelles conegudes, superconegudes. En el rànquing sí. De ser més conegudes, tal vegada ser més o...?
Jo crec que ser més.
Molt bé.
És a dir... Es troba que encara estàs posant des brindis.
Sí, sí, sí.
Jo crec que tothom més o manco en qualsevol moment l'ha cantat.
Després de qualque dinar o qualque sopar,
sí.
Tothom l'ha cantada. O l'ha mal cantada. Però bueno.
Sí, i
l'ha traiat des de Royal Opera House?
Sí, en directe, dimecres.
Molt bé, fantàstic. Com us pots contar de la traieta?
Hi ha que dir que és una producció magnífica, amb uns grans decorats i vestuaris de l'època que toca, és a dir, de cap allà 1850... i és quan es va estrenar. És a dir, que és un muntatge sensacional. Jo crec que és una òpera per a la gent que no ha vist mai una òpera, crec que és l'òpera ideal per poder veure, perquè té melodia, cançons precioses, i en aquest cas la producció també aquí és de dalt de tot, és perquè la gent xali durant un parell d'hores veient una òpera. Uh-huh. I la gent que té por d'allò de tirar una òpera veuran què passa i què serà, doncs aquesta és l'ocasió per anar-la a veure.
Quina és història de la Traviata? Hem d'acabar. És argument clàssic de quasi totes les òperes, amors, tragèdies?
Sí, exacte. Amors i tragèdies.
Molt bé. I els intèrprets els coneixem?
Sí, els intèrprets són... és a dir, els papers de la Traviata el fan Hermione Hau, que és una soprano albanesa que actua molt per Madrid darrerament. De fet, la darrera Traviata que van fer nosaltres des del Teatre Real també era ella qui va fer i va agradar moltíssim. Després els papers del seu enamorat en Alfredo Germont el fa un tenor americà, en Charles Castronovo, i com he dit, és un tenor americà que és fill de pares sicilians i sa mare era equatoriana.
Mm-hmm. Molt bé.
I el paper de son pare el fa en Plàcido Domingo. Mm-hmm. I ara darrerament t'està fent papers de marítono i pues mira, també fa cot.
Molt bé. Que ja té uns anys en Plàcido, però està...
78, sí, sí. He vist que en tenia avui.
No, està en plena forma encara, sí, sí. Molt bé.
Sí, encara està actuant com aquell que jo crec que té la gent que cada dia té cosa a fer.
Molt bé. Molt bé, doncs, des de Royal Opera House, dimecres en directe, recordem, Sora?
A les 8 menys quart comencen les explicacions i a les 8 començarà la transmissió de l'òpera.
Molt bé. I vinga, a disfrutar. Ja sabeu que les entrades ens les podeu reservar per internet, a la taquilla, per telèfon, i bueno, a disfrutar d'aquesta òpera que, com dèiem, deu ser, si no és de les més famoses i conegudes, deu ser tantes les tres més conegudes.
La més representada de totes.
I vinga, ser
número 1. No passa dia en el món que no hi hagi qualque teatre que representi la Traviata.
O qualque sopar o qualque dinar que acabant no la cantis.
I també.
Molt bé. Andreu, gràcies, bon dia, que t'ho vagi bé.
Hola, bon dia.
I Jaume, recordem els dilluns i dimecres, dies de preus reduïts.
4,90.
Uh-huh. I les entrades, tant per les òperes com per les pel·lícules, es poden reservar anticipadament per internet,
sí,
per telèfon.
Per
no?
internet comprar-les o per telèfon reservar-les.
I de vinga, Creed 2, El gran baño, La gran aventura de los lunis, i Glass, i dimecres, La Traviata. Bon dia, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Suscito l'amore, poiché quello che ho al cuore, onnipotente va. Inviamo amore, amo suoi felici più cali baci ora.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
¿Te imaginas comprar una casa e irte de crucero? Con casasenmenorca.com es posible. Comprando una propiedad con casasenmenorca.com, entras en el sorteo de un crucero para dos personas por el Mediterráneo. Tienes toda la información en www.casasenmenorca.com, donde puedes consultar toda nuestra oferta. Casasenmenorca.com, Plaza Real 4 de Mahón y San Pere Alcántara 46 de Ciutadella. ¡Que tengas suerte!
¿Sabes por qué ahorras con la bombona naranja de Repsol? Porque no tiene término fijo, ni alquiler de contador. Además, controlas lo que consumes y si no consumes, no pagas. No lo dudes. Sigue disfrutando de todas las ventajas de la bombona naranja de Repsol. Sigue confiando en la botella naranja de Repsol.
Llama ahora a tu agencia de Repsol Gas Menorca. Teléfono 971-360202.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
89.6 FM, COPE Menorca.
Cada setmana a la COPE en el matí de Menorca saludem en Paco Perea. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per xerrar de, bueno, de dues i més qüestions. Primera, que aquest cap de setmana els entrenadors celebren la seva festa, fan el dia de l'entrenador, i després m'imagino que també us comentaràs activitats vàries que hi ha en el tema esportiu a la nostra illa.
Exactament, començarem pels entrenadors. Els entrenadors enguany duen aquest tema un poc de retard perquè amb el motiu de deixar-nos en José Luis Gonzalo que, i fer el canvi de relleu de nou delegat, doncs això ha dut un temps i en tot de ser dins de finals de l'any doncs estarà en principi, serà dissabte en el casino Sant Climent i allà doncs, començarà una nova etapa amb aquest dia de l'entrenador que se m'entén i en el qual en el frente d'aquesta nova etapa hi haurà en Vicente Martínez que és substitució substituït en el José Luis Gonzalo. Això ha motivat aquesta celebració per mantenir l'acte i ell ja ha començat a fer un canvi important dins la delegació. Ha donat un aire nou a el que és el local, ha posat en marxa ja una sèrie de persones que col·laboraran amb ell perquè no sigui una activitat unipersonal per part del delegat, i ha nombrat en Jesús Camps com a secretari i també en David Moreno com a encarregat de l'escola. Per tant, ja és un equip de tres persones es que donarà funcionament del nou comitè d'entrenadors aquí a Menorca. I per aquesta festa t'he convidat una persona d'excepció, una persona de caràcter, una persona en la qual el nom ja ho diu tot, en Paco Gémez, un tècnic que dins del Rayo Vallecano a Madrid, dins Les Palmes, dins Granada i també fora d'Espanya inclús va anar a participar com a entrenador a Mèxic, pues, ha estat un home d'aquell que les seves manifestacions sempre han estat escoltades amb atenció perquè anava molt directa a la seva expressió de del que volia dir en aquell moment que interpretava qualsevol cosa. Aquest personatge que enguany a nivell de tècnic dins el tema del futbol espanyol pues, serà qui farà la conferència principal. Però abans, a les 7, hi haurà una explicació del nou format que du el pla de formació de part dels entrenadors per part de la Federació Espanyola d'acord amb els criteris internacionals. Serà en Pep Sansó, el director de l'Escola Balear, el que donarà aquesta explicació. I després serà quan vindrà la participació d'en Paco Gémez, que donarà una explicació, una xerrada sobre els nous models de la metodologia en el joc de futbol actual. A les 9 del vespre hi haurà lliurament dels trofeus en els entrenadors de la passada temporada 17-18 i així és com tenen previst en aquest moment el nou comitè, la nova gent en marxa, pues, posar en marxa aquesta temporada. Des d'aquí nosaltres ho desitjam en màxim d'èxits possibles i que això sigui per donar força en el futbol menorquí en l'aspecte tècnic i en tots els altres aspectes que correspongui. Després podem passar a l'actualitat. L'actualitat ens dona marcada pel Mercadal. Sembla que aquest equip no hi ha manera de sortir d'aquest gafe que es té, que està enrocat de moltes jornades i que verdaderament jornada rere jornada pues, els inconvenients o les males sorts o el que li vulguem dir pues, fan que els resultats no condueixin a sumar punts, que és l'únic necessari que té. Aquesta setmana té un viatge també difícil, el Cal Constància. El Constància no és que sigui molt ben classificat, s'ha de passar una vegada, però sempre hi ha el tema de l'efecte de que han de jugar en un camp de gespa natural i també que la mala fortuna que només t'acompanya. Esperem que aquesta vegada pugui ser una d'aquelles campanades importants per fer ressuscitar un equip que en aquest moment està en vores, diguem, delicades. A més, també ha tingut la circumstància que últimament ha perdut alguns elements propis i això fa que també tot sigui un poc més, diguem, difícil de combinar, però sempre hi ha d'haver esperança i hi ha d'haver la voluntat aquella de superar aquests moments que no han estat factibles. Un que està més entonat és l'equip femení, de l'Sporting, que en les darreres dues jornades ha sumat 4 punts i un punt el va sumar a Cal Líder, a Cal Baleares. Per tant, això ha donat força, conjuntament també que s'ha trencat la classificació al Collerense i fa que la lliga d'aquesta competició entre Baleares, Collerense i Sporting siguin tres aspirants al màxim de tornar a pujar a categoria i hi hagi un bon ambient. Allà on no va tan bé, però és normal i hem de tenir en compte que li hem donat com a normalitat és el debut que ha tingut el Sami. El Sami debutar amb un equip que no havia practicat futbol femení dins camps grossos era difícil. Les derrotes se van anotant, però veig que hi ha un bon ambient i una bona, diguem, disposició i això segur que en la pràctica i en el rodatge s'anarà superant. Aquesta setmana hi ha precisament que el Sami es derbi, el derbi menorquí. Serà diumenge a les 12 entre el Sami i l'Esporting, i segur que l'Esporting principalment estarà pendent de veure el resultat del Balears i del Collerense, perquè pot afectar a la seva competició. Però en el derbi, doncs, benvingut sigui un derbi femení a Ciutadella, i que verdament aquest sigui per donar tant a un com a l'altre, doncs, el que és la importància d'un derbi d'insular, i d'aquesta manera en el futbol femení. I pensant en el futbol masculí, futbol sala masculí, també tenim novetats favorables. El futbol sala, l'Atlètic Mercadal, era un equip que com a únic de Menorca sempre estigui dins la zona baixa de la classificació. En aquest moment no és que vagi pujant molt, però de 14 equips ja estan en novè, o sigui que anem adelant en puestos, i que verdaderament pues, aquesta setmana viatja fins a Sineu, aquest octau, i jugaran ells dos al Sineu i l'Atlètic Mercadal, pues una posició per qui passa una a l'altra. Per tant, és una bona perspectiva que a poc el futbol sala masculí també agafa a to. I també podran arribar el femení, perquè aquesta setmana hi ha la semifinal de la Copa de Menorca, se faran a Mercadal, i les eliminatòries de dissabte són entre el Ferreries i la Penya Ciutadella, i Mercadal a l'Ior, i diumenge a les 12 hi farà la final d'aquesta competició de la Copa Menorca, d'aquesta modalitat de futbol sala femení. I per acabar, parlarem del futbol juvenil. També esperances en doble sentit, per una banda, Salat i Vio Carlos està segon i verdaderament està fent una gran campanya, i com que el primer ja és el Mallorca i ja té plaça, pues tindria la plaça de divisió d'honor. Falta molt, però han de confiar en ells, perquè verdament setmana rere setmana ens donen un toc favorable del seu punt de qualificació per estar en aquest lloc tan alt. També tenim el Menorca, que ha estat una zona mitja. Aquesta setmana s'enfrontarà a les 12 en el Síria. I després tenim la Penya Ciutadella. Aquí sí que no han anat tan bé les coses últimament. Esperem que això es refaci ràpidament. Estan en el lloc número 16, en zona de descens. I diumenge visiten el Palma, la Salle de Palma, vuitè classificat, serà una visita difícil, igualment que la del Menorca, que va a Cal 2, a Cal Cide, també de Palma, i són equips normalment sempre constants i que estan sempre a un punt alt de la classificació. I Salat i Villacalos aquesta setmana també tindrà la visita de la penya esportiva Sant Olària, aquí a Castell, i esperem que pugui sumar una nova victòria i que d'aquesta manera puguin seguir en aquests puestos alts i de confiança que pugui alcançar la categoria de divisió d'honor.
Paco, gràcies, com sempre. Bon dia. Fins la setmana que ve.
Bon dia.
Hola, guapo. Hola. Què passa? Què passa? Ja som aquí. Ja som aquí.
Tant se val si és la del refugi o la de que teva en tornada a la feina. Sempre que obres una porta a un animal adoptat, el que reps a canvi ho compensa tot. Adopta. Viu. Perquè la vida comença quan et trobes amb ell. Informa-te'n a adopcioanimal.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Diàlegs amb el bisbe de Menorca. El segon dels diàlegs del bisbe amb el poble serà, aquesta vegada, a Ferreries, dia 1 de febrer a les 20:30 hores, en el Centre Sociocultural de Ferreries, en el carrer Beat Joan Huguet, nombre 48. Tema, cristianisme i religions. Hi és tothom convidat.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
fue la que realmente me llevó.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es un poco cruel la de vida.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Com cada setmana a la COPE en el matí de Menorca i abans de la tertúlia tenim les cançonetes d'en Bé Marques, que avui no mos acompanya aquí, però que mos ha deixat la seva cançoneta perquè tots la pugueu escoltar. Bé, molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel, bon dia a tothom. Bona, avui no pots aquí, estic de gira, som per Mallorca, però bueno, les cançonetes no faltaran aquí que a vostra COPE Menorca. Avam, anem a punxar un grup mític menorquí de la banda de Llevant, de principi dels 90, en Nofre i companyia, els mítics A Bordo, i una cançoneta preciosa que es diu Mirando al Firmamento. Bon cap de setmana a tothom, adeu, aquí, les cançonetes!
Sempre quan estic mirant el cel, et mires les estrelles al cantar. No me puc despistar ni momento, si no, veig la vida com passa i se'n va.
Perquè s'està en ella, se va.
Perquè jo les vull
de veritat.
Quiero ser parte tuya y poder enterarme de algo más de ti, de ese brillo en tus ojos y esa forma que tienes tú de reír. Me arrastró por el suelo como un pobre animal, ya llega a su fin o muriendo de pena. Yo quisiera volver a verte reír. Hacia el cielo, como estrella fugaz, ya marca su fin, dejando ver su estela. Yo quisiera volver a verte reír. Mirando. Y poder enterarme de algo más de ti, de ese brillo en tus ojos y esa forma que tienes tú de reír. Mirando, mirando, mirando al firmamento estoy. Mirando. Perquè jo les vull de veritat.
89.6 FM, Cope Menorca.
Ja estan aquí les oportunidades de mobles a Lles de Ferreries. Del 12 al 31 de enero, grandes descuentos de hasta un 70%. No los dejes escapar. Acércate a nuestras instalaciones y descúbrelos. Mobles a Lles de Ferreries. Óptica Barrau Font. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barrau Font. En la calle Geronia, Alzino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva, es deporte.
Una cosa, el otro día, ¿a quién invitabas? ¿A Pedroche?
A la Gilo, a Jennifer López.
Ah, bueno, es que como
me... Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
89.6 FM, COPE Menorca.
Abans de la tertúlia de cada divendres, anem a repassar titulars de la premsa local. El diari Menorca destaca avui a la seva portada. Mahó recibe un alud de peticiones de amarres en los nuevos muelles. Alumnes del Ramis posen a prova l'aigua que bevem. El musical Mac torna a escena a Ferreries. Les mujeres ja estan de alta en 65 llocs de la isla. El 80% de los hoteles de la isla necesitan modernizarse para competir. La desaladora suma un nuevo retraso. El govern l'anuncia ahora para marzo. El hospital tendrá en plantilla un cirujano maxilofacial para cortar las esperas. El PP recibe con alivio la marcha de Bauzá y niega que se le ofreciera un puesto. Temporal de vértigo. Olas de más de 10 metros dejan la isla completamente aislada. Y en Sports, Rafa Nadal alcanza la final del Abierto de Australia y las cuentas del Estia pasan por ganar mañana en la pista de La Roda. Es lo que destaca la seva portada Diari Menorca. El Setmanari d'Informació i Cultura de Ciutadella, l'Iris, destaca la seva portada. Estalvia electricitat, Bicentenari Cuadrado, Antoni Barber, Històries Felines i Antoni Joanada, candidat del PP a Ciutadella, és el que destaca el Setmanari l'Iris. I la previsió meteorològica per avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, intervals nuvolosos amb una baixa probabilitat de qualque precipitació dèbil, ocasional i aïllada. Temperatures amb pocs canvis o que pugen lleugerament i vent del nord fort en ratxes que poden arribar en els 80 i 90 km per hora. Les temperatures màximes, 14 graus, mínimes de 5 a Mó i 6 a Ciutadella. I tenim avís de mala mar i vent per avui, per demà i per diumenge de mala mar, segons l'Agència Estatal de Meteorologia.
89.6 FM, COPE Menorca.
Les 12:52 minuts, començam la tertúlia de cada divendres. Saludam els tertulians que mos acompanyen via telefònica des de Palma, Marta Vidal. Molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Després mos contaràs com tenen les coses els del Partit Popular a Palma, en la fuita d'en Bauzá, que estan molt revolucionats. A veure si te n'has endemut de coses noves. Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Enredat de fred o calentat?
Bueno, a dins els cotxes estic bastant calentat, amb les mans lliures.
Perfecte.
Però, voldria ratllar de l'ascensor després.
Sí, tu després xerraràs del que vulguis, perquè tu vas semblar, tu és d'escalempraries a l'ascensor, eh? Molt bé, després
però és que l'ascensor no...
Ara.
No és per alumbrar-me a mi, sinó que és per a que me vean.
Ara en xerraràs, menys. José Barbé, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estàs? Com tens la mà?
Que pots escriure, ja? O resulta que el carpiano s'ha transformat en carpetometano?
Escriure encara no pot, però per allà sí que no m'han operat de la llengua. No.
Jo tot li vaig dir, no t'afectarà res ni es pensar ni es xerrar, va?
No
li ha fet, no, molt bé. Bueno, pues que no ho sàpiguen encara, degut a la seva pràctica esportiva, ha patit el que és defecte del túnel carpiano i res, ha hagut de passar per quiròfano, però molt ben operat, eh? Vull dir, els doctors de la pública, molt bé, eh? Molt bé.
Sí, sí, molt bé. Enhorabona, doctor Terrell, el seu equip.
Molt bé. Bueno, ja m'ho diràs després si pots tornar a jugar a tennis i tot va bé, eh? Molt bé.
Vinga.
Molt bé. Escoltau, xerrem de temes d'aquí, temes nacionals, però hi ha un tema internacional que mos ha fet, que és el tema de Veneçuela, i també ha fet a familiars de gent d'aquí de Menorca. Bueno, tinc un àudio d'una persona que es fi de persones menorquines, ciutadanques, i que mos explica en uns minutets el que passa a Veneçuela. Jo suposo que ho entendran bastant bé perquè ho explica bastant bé. Ho explica amb un menorquí una miqueta macarroni perquè són nascuts a Veneçuela, però me contaven que quan xerren aquí, xerren a menorquí, per allò de que si les comunicacions estan intervingudes que no els puguin entendre. I el anem a escoltar i veureu, és una explicació bastant interessant.
En Maduro, l'any passat, ja sabent que no tenia respaldo popular, va fer unes eleccions que estaven trucades. Ell va prohibir en els partits que participessin i va ficar presos molts dels líders o presos o els va invalidar, com va fer amb en Enrique Capriles Radonski. Per l'altre costat, per no enfrontar-se a les crítiques de que no tenia oposició, va pagar, suposam, això no ho puc dir amb certesa, però és molt probable que va pagar a uns individus que van estar disposts a rompre el boicot que havia fet la oposició en aquestes eleccions. Encara, la votació va ser molt petita, menys del 20%. Va haver una oberta pressió de part del govern de Maduro en els empleats públics perquè anessin a votar. Hi va haver una oberta pressió per assustar a la gent que podia estar en contra del govern. És per això que aquestes eleccions han sigut considerades vacies o invàlides. Aquestes eleccions no complien les regles del país. També tenien una altra cosa. Com l'Assemblea Nacional havia sigut electa amb els vots del poble i era contra en Maduro, les eleccions no van ser declarades per l'Assemblea Nacional, sinó per una assemblea constituyente que va ser nomenada per el mateix Maduro i que estava presidida o està presidida per en Diosdado Cabello, que és Diosdado Cabello, és el lugar teniente d'en Maduro. Amb aquestes circumstàncies, la gent se va donar compte, si vols, de que el 10 de gener Maduro complia el període constitucional i tindria que assumir el segon període que no l'havia guanyat, sinó que estava fent una farsa. I amb aquesta circumstància es va decidir declarar la falta de legalitat de les eleccions. I la Constitució veneçolana preveig que quan el president no està o hi ha un vacío de president electo, llavors el president del Congrés té l'obligació d'assumir el càrrec per un temps curt necessari per fer eleccions. I això és molt important. El que en Guaidó té que fer és fer eleccions lliures. Així que és que els de l'esquerra, que volen dir que això és un cop d'estat, no és un cop d'estat, això és una decisió de fer eleccions lliures. Si ells tinguessin els vots, podrien anar a les eleccions i podrien guanyar. Està clar que no els atenen, perquè hi ha un fet ineludible. Hi ha més de 2 milions, entre 2 i 5 milions de veneçolans que han partit a fora del país perquè no hi ha forma ni manera de trobar sostent, de viure. Els veneçolans, en promig, han perdut 10 quilos de pes, la majoria de la gent. Jo conec molt de casos de gent que ha mort per falta de medicines. Llavors, què es vol fer? El món, quan el món no fa una activitat directa per retornar la democràcia a Venezuela, està condonant la mort de més d'innocents, està condonant que una qüestió que no és ètica. Jo quan escolt el president de Mèxic dient que no deu haver intervenció a Venezuela perquè és ingerència, està bé, però si no hi haguent ingerència per 20 anys hem tingut que aguantar la dictadura, com podem treure-nos la gent que té les armes si el poble no té armes? Nosaltres necessitem ingerència estrangera, perquè si no, no hi haurà forma de treure aquest grup de gent que estan dedicats a fer narcotràfic i terrorisme. I això és una cosa que hi ha que tenir en compte. Sobrins els nebots de Maduro estan presos a New York perquè feien tràfic de drogues amb el suport del país. En Diosdado Cabello està considerat un dels més importants traficants de drogues del món. Així que és que aquí no reiem d'una gent, d'uns bons angelets que volen fer bo a la població. Estem reiant d'uns narcotraficants que el que volen és controlar el poder i continuar robant. I si veieu la situació a Espanya, tots els tios que han sortit de Venezuela
després d'haver robat tot el que han pogut. Estan comprant apartaments a Madrid i finques per doquier. Aquesta gent ha robat una quantitat de doblessos que no té parangona a ninguna altra part del món. Així que això és el que succeeix a Venezuela. Necessitem l'ajuda de tothom per veure si podem tornar el país endavant. Gràcies.
Bueno, és un testimoni que jo crec que interessant. Han estat uns 5 minuts i mos es conta de primera mà. No és ni la sexta ni la primera cadena que mos conta el que passa, sinó que és una persona de pare i mare de Menorca, de Ciutadella. El que no mos conta i el que sí sé és que a la família els hi han d'enviar medicines perquè el més bàsic no, ni ho troben. No sé si voleu fer qualque comentari entorn a aquesta qüestió. José, Joan, Marta, Toni...
Jo hi ha hagut una cosa que pensava dir-li a aquest senyor, però ell tot sol s'ha contestat. Vull dir, davant la imatge folletinesca que vaig veure ahir a la televisió, el senyor Maduro, en tota la camarilla de medalles i medallistes i trajes verds en gorra des que està rodejat, ell diu que, clar, el poble no té armes. L'única manera de treure en aquesta gent d'un govern, sigui el que sigui, si no es passa les armes, Venezuela ho té molt cru.
Toni?
Home, no ho sé. O sigui, es posicionar-se amb una cosa o amb l'altra, evidentment, davant la injustícia i flagrant, hi ha la rebel·lió. El que passa és que la rebel·lió per uns pot ser cruenta i per uns altres creu que ha de ser democràtica. I l'única manera tal vegada de sortir és, com ha dit molt bé aquest senyor, aconseguir unes eleccions lliures, plurals i en conviccions i suport democràtic de tota la comunitat internacional. Sí que és de bé que la situació a Venezuela és insostenible i davant la insostenibilitat i la opressió que sofreix, evidentment, a vegades sí que és necessari recuperar la revolució.
José.
Bé, jo la veritat l'he escoltat amb molt d'atenció en aquest senyor. I quan estem parlant de Venezuela, jo me'n record quan era jovenot que aquí a Espanya, que la feina es passava molt damunt, hi havia gent que s'anava a Venezuela a fer feina, perquè allà era un país, que era un país ric, que el que feien era acceptar els immigrants aquests que anaven a fer feina sense aquest tipus de problema. Jo tenia un cosí meu, que estia casat amb una cosina meva, vull dir que se'n va anar a Venezuela, va fer 4 duros i després va tornar per seguir fent feina aquí a Espanya. Quan tu pots veure la trajectòria d'un país que era ric, a on t'ha arribat a acabar? Però a on t'ha arribat a acabar? Perquè les dictadures són dolentes en el 100%. Estic en compte de la dictadura. I més, quan una dictadura és la d'un il·luminat, com és en Maduro, és una cosa molt preocupant. I com el que diu en Toni, unes eleccions democràtiques... Toni, jo me demano una cosa. Com se poden fer unes eleccions democràtiques a un país aquí que, com bé deia en Joan León, tenies tots els medallistes aquells allà formats i que és qui no és, i és qui se mou no surt de la foto, tinguent en Maduro aquí, està darrere. Vull dir que jo no ho entenc.
A mi, la foto, segons vaig veure, era dels medallistes generals. M'agradaria saber on els... Un moment, m'agradaria saber on els se troba. Perquè allà...
A un país, perdona, Toni. Que refuta aquest llenya a tothom, eh?
Bueno...
Toni. La tropa està tirant tirs, que ho estem veient a les notícies cada dia.
Vale.
Estan tirant tirs a mi al carrer, amb baixes ordres de tota aquesta camarilla.
Bueno, però...
El problema és com...
Si teniu, Toni, tota la cúpula militar, tots, no n'hi ha ni un que s'hagi dit que no. Tothom està a favor de que són de sortir al carrer i canyen el mono i a matar gent, perquè ja en duen quasi de 30 de morts. Els militars que fan, a un país de dictadura, com passava a Espanya, que l'han criticat 50 vegades en Franco,
i
efectivament, els militars estan a les ordres d'en Franco i tota la cúpula. Vull dir, això és una cosa que quan critiquem el que fem aquí, també hem de criticar el que fan allà, i jo, quan tenim els il·luminats, perdona, quan tenim els il·luminats, com Nerejón, en Pablo Iglesias, que mos enganen i mos diuen que allà no passa res, que tenen tres peixos cada dia, que allò és una cosa que és un exemple, i ara què és que deuen dir? No deuen dir res, ara.
Per tant...
Aquest poeta no deu dir res, s'altre, s'ha anat de Podemos, i ha començat a llevar tuits d'aquests, perquè té coses que ara li podrien recordar juntament amb la Carmena.
Vale, però anem a veure un orellam de Podemos cosa... i tornem a Venezuela. Només sí,
una cosa que segueix que en Venezuela. Jo fa 18 anys, l'any 2000,
o 2007, no el sento,
2001,
no.
Vaig fer un intercanvi musical en Canàries i vaig anar a cantar a Tenerife. I la meitat del grup de músics que hi havia, del grup que mos havia convidat a nosaltres, havien estat a Venezuela i ja ratllaven, ja vos dic, 2001, ja ratllaven de que a Venezuela esto no va acabar bien. Perquè tots havien anat a fer quatre, com deia en José Barber, a fer quatre duros a Venezuela i havien tornat. Però havien tornat perquè les coses ja no anaven bé.
Marta, política internacional, vols comentar res entorn d'aquesta qüestió?
Sí, que jo penso que la situació de Venezuela es pot qualificar de tot menys de democràtica. S'està vivint un drama tremendo. Per tant, la democràcia es té que restituir. I si la democràcia es té que restituir, doncs nomenant-se com s'ha fet un president perquè es convoquin eleccions, doncs s'ha de fer, i la comunitat internacional no pot tancar els ulls davant d'aquesta situació. El testimoni que hem tingut doncs, el privilegi d'escoltar és absolutament revelador. Vull dir, el fet de que la població mitja hagi perdut 10 quilos de pes, això estem parlant de fam, de medicines de primeres necessitats no cobertes.
Per tant, podríem concloure que la pressió internacional de reconeixement del president de l'Assemblea Nacional sembla ser que és el correcte per intentar fer unes noves eleccions i recuperar la democràcia.
Sí. Efectivament.
Però sembla que Europa no té massa clar.
Europa potser no ho té massa clar i evidentment tinc altres d'opinar damunt d'Europa.
Sí, sí,
em fa por perquè quan juga els interessos econòmics
clar.
Per damunt dels interessos de les persones estem ben igual que en qualsevol nivell que mantenim dictadures fermes quan sapiguem absolutament que són injustes i que són rebutjables.
Vinga, Joan, el darrer. El darrer sobre Venezuela.
Trobau vosaltres, la pregunta meva és aquesta, trobau vosaltres que davant del posicionament que està prenent Europa de moment no dir res i esperar que els aconteixements caiguin per si sols, dic jo, o creus vosaltres que en Maduro davant una horda, entre cometes, amb Trump i companyia donarà facilitats per fer eleccions?
No.
Jo no ho crec.
Que està
apostat darrere la muralla i en la matralleta en sa mà.
Amb el suport inclús d'una part
de Xina
i Rússia.
Molt bé. Vinga. Marta, com estàs ambient per Palma? En Bausau, un dels proms del Partit Popular fins a poc, que se'n va carregant contra l'actual junta directiva, però no només contra l'actual junta directiva, sinó que també se'n va i deixa el Senat orfe, ara ho hem de cercar un nou candidat. Què trobes d'aquesta qüestió, Marta?
A veure, jo com està l'ambient per Palma, no el PP, no ho sé, perquè jo estic...
O Menorca.
No, jo estic francament desconnectada de la política, per tant no participo...
No estàs a cap grup de WhatsApp?
No. Bueno, estic en un grup de WhatsApp, però no significa això que jo participi de cap
sí, però te n'enteres de les coses.
No et pensis, eh? És un grup de WhatsApp petit i executiu. En absolut. No ho sé com està l'ambient dins del partit, m'imagino doncs, que no haurà caigut molt bé. Puc manifestar la meva opinió personal.
I
la meva opinió personal és que a mi m'ha sobtat i no m'ha sobtat de manera agradable. A mi sempre m'ha agradat en José Ramón Bauzá, m'ha agradat perquè considero que ha estat un bon president, a més considero que té les coses clares i que defensa d'una manera doncs clara i franca els seus posicionaments. A partir d'aquí, evidentment, va cometre errors, evidentment. Jo no dic que no, clar que sí, tots en cometem, però jo és una persona que m'ha d'agradar. Però a partir d'aquí, el fet de fer una sortida tan explosiva, considero que és innecessari. Considero que els numerets són coses de fiets petits. i no s'han de fer numerets, i això em sembla, realment em sembla un numeret. Vull dir, si ell volia marxar perquè considera doncs, que ja no, que el Partit Popular ja no respon a la seva ideologia, doncs simplement que ho faci, però no pot sortir d'aquesta manera. Més que mai, quan tu has estat president del govern amb el PP, quan tu volies tornar a ser president del govern amb el PP, quan tu volies ser ministre amb el PP d'en Rajoy, quan has estat senador amb el PP de Rajoy, i quan ara hi acaba d'haver un Congrés Nacional en el que el PP ha tornat a girar cap a la línia ideològica que l'identifica amb ell i a mi també, la veritat, que és més la línia d'Aznar. Per tant, en aquest moment em sembla que això no és adequat. Els seus motius són motius locals, regionals, pel tema del català i per altres qüestions, no? No em sembla que sigui la manera de fer-ho perquè al final es fa mal al teu partit. Tu quan consideres que una cosa dins del teu partit s'ha de canviar, el que has de fer és intentar canviar-ho des de dintre. Els draps bruts sempre s'han rentat a casa. A mi no m'ha semblat bé, no m'ha semblat bé aquesta qüestió. Tampoc crec que sigui perquè t'he pensat anar-se'n a un altre partit, eh? No crec que sigui això, perquè, i això ho torno a dir des d'un punt de vista personal, però jo crec que dins la política els moviments són importants i l'estratègia també és important. I una persona que te pot sortir amb una reacció d'aquest tipus tan impulsiva, a mi no em sembla bé, no m'ha semblat correcte.
Més opinions, Toni, tu que ho veus des de la barrera?
No, jo
no t'ho afecta directament, no?
No, jo no m'afecta directament, però bueno, també m'afecta, perquè m'ho sentit. Jo crec que el que no cap d'entendre és que la notícia que surt en el diari de Balears, evident, digui que el PP recibe con alivio. El concepte aquest d'alivio, la marxa de Bauzà, què vol dir?
Campes que era com un gran escol.
Evidentment. I el que ha dit de Marta, no veig la coherència de tots els epítetos que ha posat en el sentit de president del Partit Popular, president del govern balear, quasi vol ser ministre amb en Rajoy, senador tal i qual, i que faci aquesta espantada indica que o ho fa per pura ideologia o ho fa per no sabem quines raons espúries que pugui tenir. Em vaig sentir que tal vegada en el Congrés el van regalar una cadira sense un determinat protagonisme o altres coses trivials en política. Però si...
Tocar els nassos en un company, per exemple.
Bueno, exactament. Per tant, si és una cosa de gelosia...
Perquè ha estat una malifeta per un company.
Però vull dir que si ha estat una cosa molt personal, com diu una Marta, té raó, que una persona se'n va despartit fent una carta, sí, Dios muy buenas, i per avall paco.
No armes, rebuelo,
Però això dona armes a corrents de dins del PP, i quan diu una Marta, em sembla que aquesta convenció del PP que ha recuperat l'esperit aznanisme de Aznar, a lo millor xoca en molts militants que veien l'altre en Rajoy molt més moderat i molt més centrat. I aquí sembla ser que hi ha lectures que fan que hi ha una competència, agradi o no agradi, amb Vox. No obstant, ell també és una certa incoherència perquè un defensor a ultrança de la llengua balear, per dir no catalanisme, i fotre-li el dit dins ull a en Bauzà i que li digui que és catalanisme, això realment me fa un somriure.
José, què trobes?
Bueno, aquí quan veus el que poses diari, que el senyor Bauzà se'n va, que de senador, amb un sou mensual que és esgarrifós, ratllava ben clarament, de dir les coses com són. Més de 6.000 euros cada mes, i nada menys que ha fet una pregunta cada dos mesos. A cada pregunta d'aquestes us ha costat 13.000 euros en els qui som els contribuents. I jo sempre sabeu el que perd el Senat, però jo el Senat no serveix per res, tinguent en compte que tenim aquí unes autonomies que són els que han de defensar el territori teu. El senyor Bauzà, el que sí que quan rellam de gelosia, mos pot dir també que la gelosia que tenia ell quan va haver la candidatura a Palma de Nisern, ell allà hi va tenir una gelosia impressionant també contra Nisern. I va apostar per una altra senyora, que van perdre l'alcaldia dins Palma. I perquè, per gelosia, perquè jo m'ho vaig dir, m'ho vaig comentar, no sé si a Voltos o un programa que tenim amb en Miquel, que jo vaig assistir als premis de Ramon Llull, i a la cúpula allà dalt que hi havia tota la plana major de tots, no partits tots sols, eh? La Jet Set de Palma, si hi havia, hi havia Isern, hi havia Bolsà, un 80% xerràvem amb Isern i un 20% només xerràvem amb Bolsà. Dit això, també hi ha que dir, i a cap, amb aquest tema, que en Bolsà, quan va ser president de la comunitat autònoma, no m'ho va estimar massa en els menorquins. I m'explicaré. Perquè aquí surt també una notícia sobre la desaladora, m'apès que és qui la va posar en marxa. En marxa vull dir que la va muntar, va ser el govern Matas. Però quan després ja estava muntada, en l'època d'en Bolsà, me'n venen record que hi havia l'alcalde Xiqui Cintas, sí, que estava, però, com un guerrero de l'antifaz, per posar-se en marxa. I cada dos per tres era Palma per discutir, perquè li posessin en marxa. I sense pujar, el preu de la tonelada de, que sortia de la saladora. I també, per en Toni, se va per en Toni, que l'oposició estava també aguerrida que no pugessin el preu de l'aigua. Mai pas cap concepte. I ara que tenim un problema, que sembla ser que han pujat l'aigua, un problema que el posaran en marxa el mes de març i aquesta desaladora,
no,
ja veurem si arribarà a funcionar.
En tot cas, tornant a allò del PP, i per acabar passant de part, el PP té mala sort amb els seus expresidents, perquè en Soler va passar de ser president de la nostra comunitat autònoma a ser president de l'Assemblea Sobiranista de les Illes Balears, és a dir, independentista, i ara en va usar que se'n va, ell diu a la farmàcia, però ja veurem si es posa la resta a l'ell
No deixis en Mish Calcón, que s'ha de passar per la presó.
Exacte, sí.
Anava a dir que aquest encara va ser el pitjor de tot.
Exactament,
sí.
És a dir que...
Bueno, jo, si n'ha crit tot, eh?
No, els fets són els fets.
És una cosa real.
Vull dir que té mala pata amb els presidents, ja veurem. Bueno, Joan, l'ascensor, vinga, apunta-nos què passa en l'ascensor de Ciutadella.
Bueno, abans, Joan, com que vaig escoltar el programa que vau fer amb en José, que normalment sempre que puc a l'escolt, i vaig veure que xerrava sobre l'ascensor aquest esport i si pont i si ascensor i tal. Abans, això és una cosa que no ho fan per als veïns de la Quintana, que no es pensi ningú que ara l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella vulgui fer un pont o vulgui posar ascensors per als veïns de la Quintana. No són per als veïns de la Quintana. És perquè hi ha un parell de pàrquings bastant grossos allà dalt i per facilitar es pujar i davallar d'esport a la gent volen posar aquest ascensor, però no per als veïns de Quintana.
Ja. Joan, però hi ha una demanda per part dels veïns d'aquella zona per facilitar l'accés a Ciutadella, i comentava,
sí,
per gent major, gent amb lots.
D'un pont.
No d'ascensors.
Una demanda per fer un pont. Fa molt d'anys, això. Fa molt d'anys que ja els cartells que hi ha ferrats en els establiments que hi ha per aquí dalt, els cartells ja estan esmosteïts. Però es pareu fer un pont. I les firmes que cercaven secular-se, era per fer un pont.
Ja, molt bé.
Perquè jo l'he donat a la firma. Jo l'he donat a la firma. Ho vaig dir que Lots és una utopia. Però com que tots els companys que feim el cafè junts van firmar, jo no seré menys qui som veïns d'aquí dalt.
Molt bé.
Però no els pesveïns. Els veïns volen un pont. L'ascensor no els pesveïns. L'ascensor és per poder accedir en esport amb més facilitat.
Molt bé.
Joan, si no me vaig sentir, ho recordaré. Quan m'han ratllat d'aquest tema amb en Miquel Àngel, el que sí que vaig apostar jo, que no som de Ciutadella, que era molt més econòmic i molt més efectiu un pont que no els ascensors. Dos ascensors, el cas de manteniment que són. Només hem de veure l'ascensor aquest que tenim en Esport de Mó, que ha estat aquest dia 6 dies sense que funcionés. El que costa aquest ascensor. Perdona, hi va haver un senyor que me va dir jo, no diré el nom, que me va dir, diu, això és un globosonda del partit que governa ara amb el tema del pla especial aquest, o que farà, una cosa que no ni és net meu, ni rebeinet el farà en marxa. I això és una cosa que...
Que sí, que vaig sentir el que deies de so. I amb el tema aquest, nosaltres els veïns a vegades en xerràvem així, i jo els vaig dir, jo una vegada vaig quedar tancat dins l'ascensor de la clínica. Vaig quedar tancat una vegada. Fa 20,
25 anys és una cosa que simbòlica, quedaria només una vegada tancat dins l'ascensor. Però tu imagina't el disgust que li pots fer agafar les persones que puguin emprar aquest ascensor, que seran sempre les majors, les persones majors, a una persona major que se li aturi l'ascensor a mitjan camí, la tribulació que li agafi.
Bueno, ja veurem què succeeix.
Per tant, un pont és factible.
Aquest dia s'està celebrant Fitur a Madrid, bueno, és el gran mostrador que té Espanya per mostrar-se al món, i justament tenim una vaga de taxistes que Espanya una mica té aquesta bona imatge que volen donar. Però només hi ha vaga a Madrid i a Barcelona, perquè altres ciutats... Tampoc, però dilluns es prepara una vaga de metro, hi haurà el Congrés Mundial de Mòbils tan important, i troc que hi haurà vaga de metro. Però només hi ha hagut vaga a les ciutats grosses, perquè Marta, a Palma, tu que ets per allà, no hi ha cap problema amb els taxis, va?
No, no hi ha cap de problema. El que passa que tampoc sé si aquí hi ha a Palma, a Cabissà...
No, encara no.
De totes maneres, els taxistes crec que s'equivoquen, perquè un col·lectiu no es pot guanyar l'amistat dels seus clients. Vull dir, jo, gent que de Barcelona i de Madrid, els meus germans i clients i amics, me diuen, és que no tornaré a agafar un taxi a la vida. Perquè tu no pots reivindicar, fer les teves reivindicacions complicant-li la vida a la gent d'aquesta manera, vull dir, i estan a un pas d'entrar dins el límit de la coacció. Vull dir, crec que s'equivoquen en el plantejament de les seves reivindicacions. Sí. Un no pot estar en contra, tu no pots anar en contra dels temps. I els temps evolucionen i els mercats s'obren, hi ha una directiva de prestació lliure de serveis, la competència no es pot restringir, i per tant el que has de fer és tornar-te més competitiu, no intentar arruïnar-li la vida al nostre veí.
Sí, i la mala imatge que donàvem a tot el món aquests dies amb Fitur, i la mala imatge que donaran a Barcelona si es metro fa vaga durant el Congrés Mundial de Mòbils, que recull també gent de tot el món. Però bueno, som així nosaltres. I res. Bueno, Toni...
Però el que no hi ha dret és que les vagues aquestes s'haurien de fer una vaga aquesta tranquil·la i sense tancar carrers, i sense tancar vies per poder cedir un puesto, i sense pigar garrotades en aquests descotxos sense conductor. Vull dir, aquestes històries, i veure un congressista o demita que surt allà i et incita encara els taxistes perquè segueixin amb aquest tinglado, la veritat és que jo, això és un país de pandereta i un país de que aquí tothom és carrer, si no t'agrada el que estan fent. Bon.
Toni,
benvingut a Espanya, digues. Josep, benvingut.
Idò, vinga. Escolta, Toni, aquest dimarts es confirmava el que tu vas avançar fa més d'un mes, que en Toni Jornada seria el candidat del Partit Popular a Ciutadella. Ja, me sembla que l'han fet candidat sense que encara hagi trepitjat la seu del Partit Popular a Ciutadella, o el manco sense que s'hagi reunit en sa junta. Amb sa presidenta, sí, el manco ha fet qualque cafè públicament.
Jo me vaig retractar un dia més.
Exacte, sí. Ja, ara ja tothom ja té, ja quasi tothom té candidat a Ciutadella. Bueno, quasi tothom.
Quasi
no sé si en té tothom. Els de Vox ja en tenen.
Bueno, de Vox ja en tenen, i el nou partit aquest de liberal a menorquí.
Sí.
També sembla que en té.
A Ciutadella?
Home, que no és el trànsfuga del PP.
Al final...
No és de Vox.
Però...
Fem un lió en tant de partits, ara.
No, però també ahir, si no recordo malament, ahir va sortir un altre partit que tampoc sabia.
Sí, exacte.
Que eren aquells que diuen que se'n van de Vox per defensar millor les seves idees.
Sí.
I vaig tota una sèrie d'incongruències. En relació amb els de Vox, tenc que dir, no és que el vagi a defensar ara, però me va sorprendre en certa manera la actitud en què el trataven per Facebook determinades persones, si fa feina en el camp, si no té estudis, si fa faltes d'ortografia, etc. Bueno, vull recordar que un mes antes de dimitir del PP devia tenir totes les grans benediccions del PP, un home formal, feiner, compromès, i li posaré tots els adjectius qualificatius positius, i se'n va. Li passarà igual que en Bouçà, que ara serà denotat com una persona...
Ara tots els adjectius són desqualificatius.
I això el que em fa és evitar les seves... Però em preocupa un fet, i és que la desqualificació no pot ser de la persona, sinó que la desqualificació ha de ser de les idees que un manté. perquè si descalificam per la naturalesa de la persona, per la feina, per els estudis, etc., entram en una dinàmica un poc, diguéssim, fatxa. Fatxa en el sentit, no fatxista, fatxa, en el sentit de que sembla ser que després no val el vot per igual per tots, i aquest senyor, que tant descalifiquen, va servir per ser a un president de lo que sigui, i ara el rebutgen perquè ell pugui ser president. Que m'enteneu el que vull dir? Que les
sí,
coses,
que
ses coses han de ser en coherència.
Totalment d'acord, Toni. Jo el que te demano és una cosa. Aquestes descalificacions, hi ha noms i llinatges darrere que l'afirmen?
Sí.
Sí, sí. Hi ha noms i llinatges.
Hi ha noms i llinatges.
I mira, i si hi ha noms i llinatges, bueno, ja s'ha dit tot i jo ho puc acceptar. Però el que jo no puc acceptar mai és les descalificacions aquestes, que quan hi ha una notícia en els diaris digitals, que després sí, ja hi pots posar tot el que vulguis posar, sense que diguis noms, llinatges i un DNI. Això és patètic.
Quan jo dic que hi ha descalificacions, és que jo no nomenaré, evidentment, persones, encara i ulls, que davant jo me l'han descalificat per aquestes nimiedats, no per les altres.
Però normalment... Un comentari de carrer.
Un comentari de carrer que te podria dir... Mira, i ja que m'atirau de la llengua, de persones rellevants del seu partit, d'antes.
Però és que persones rellevants del seu partit, quan s'atraquen i te diuen que aquest és això o és allò, el primer que posen i apostillen és això entre tu i jo, aquest és...
Ah, off the record.
Aquests me la repeteixen.
És que no saben que en Toni té una tertúlia.
És que no saben que jo tinc una tertúlia i que som molt xafarder.
Digues, Marta.
Jo volia dir en general, en caràcter general, jo no tinc xarxes socials per una qüestió d'higiene mental. Vull dir, em sembla tan lamentable el nivell d'impulsivitat i de dir el primer que s'ha culpat a pum a les xarxes socials. Això després te persegueix tota la vida. Vull dir, tota la vida.
Exactament. Per això no s'ha dit mai, això.
No. Tota sa vida no, perquè hi ha empreses que es dediquen a netejar el teu currículum. Ara, en Nerejón, aquest dia es troba que n'ha contratat una per llevar twitters que havia fet en el passat sobre no sé quines qüestions i li estan fent net.
Bueno, bé, però el problema del passat no pot ser que el passat te condicioni el futur. Ja. Perquè el passat ja és passat.
Evidentment que no.
M'assembla espantós. Tot això del Facebook i del Twitter. I després això, clar, és que ja no només és l'angoixa diària de tenir que estar pendent de tot aquest món paral·lel i virtual on gent que no coneixes t'insulta o t'alaba o penses una foto i tothom, oh, que guapo, i es condiciona pels likes o no likes que puguis tenir. Bé, ja no només és això, sinó que és que el més greu és que tot això condiciona la política, perquè els polítics estan pendents de les reaccions i és la manera directa que tenen d'arribar a la gent.
Bueno, més que els polítics estan pendents, els jefes de premsa dels polítics.
Això una, i després, que sembla que tothom juga en el populisme, perquè ara una notícia d'aquestes és que una consellera del nou govern de Sevilla, de Junta d'Andalusia,
no sé,
per un tuit o un comentari que va fer quan no era res fa 10 anys, ara els socis d'aquest govern ja li demanen a sol demà la dimissió. Xapó, senyores, han de ser raonables. O sigui, és passat, és present, i han de mirar de present cap a futur, recordar aquestes coses.
Tal vegada per això Lots sigui tan mal de fer que els partits polítics trobin candidats en condicions, amb el fet d'aquesta crítica gratuïta i totes aquestes coses que passen.
Els que hagin nascut ahir, després ahir, el hauran de començar a promocionar, idò.
Digues, Marta.
Has d'haver estat una monja de clausura o una friqui com ara jo que no té xarxes socials.
Exacte. Yeah. No, val més les monges de cultura perquè de clausura, perquè si no,
però una monja de clausura.
I encara ens hi trauran qualque cosa. Perquè si la Mare de Déu se'ls apareix, potser se prenen coses.
Digue, un minut.
Jo, Sant Antoni, jo el vaig felicitar.
Com a Toni.
Les idees meues no són del Partit Popular, però jo el vaig felicitar com a Toni i el vaig felicitar com a futur candidat, perquè encara no havien dit que sí. I jo li vaig dir, Me sembla molt bé que t'hi presentis, perquè en el Partit Popular una persona com tu fa falta. Punto pelota, jo ho dic. Oh. Jo ho dic de bé. No amb la boca petita, amb la boca grossa. Jo el vaig felicitar i li vaig felicitar per les dues coses. Per ser candidat del Partit Popular i perquè nomia Toni.
Sí, però que se'm anar del PP ara fa feina per ciutadella i gralla d'injustícia i no manifesta quines injustícies i quines putades se li han fet.
Ja.
Jo crec que això, no vull dir ni enhorabona ni no enhorabona, és una decisió presa d'una persona que se vol presentar per Bala, pues perfecte, suposo que deu fer per poder fer cosa per el poble, que sigui per el poble, no per partit ni per ell, i jo crec que si hi va amb aquestes intencions, xapó. Però no creus, Valtros, de tot el galimaties aquest que deies de Facebook, de Twitter, i no sé què, i tot el que surt a la premsa, i a les guinevetades que hi ha, al final, aquesta política en general, que fa que de cada vegada el ciutadà estigui més fart d'anar a votar. I cada vegada tenim, quan vem les votacions que hi ha hagut, per molta pressió que hi hagi hagut, quan han anat un 50%, un 55%, estem ballant de mig poble que ha passat olímpicament del que puguin fer els partits, però perquè ja arriba un moment, com me diu un amic íntim amic meu, que la dona m'ho sol escoltar bastant, diu: jo, la veritat, jo ja no me'n fio de ningú. Saps què te dic? No vull anar a perdre estès per anar a votar.
Però
això és una pena.
Evidentment. Jo també a vegades m'ho diuen, però els dic que sense la política tampoc s'avança socialment.
És que si tu no te fiques en política, la faran els altres.
Sí, tornarien a anar a l'època com el que ha fet en Maduro a Venezuela.
Ja.
Sense la política, així com tenim nosaltres.
Escolta, m'acaben de passar un WhatsApp i m'ho diuen que conseqüències de sa fuita d'en Bausà, que hi ha destacats militants aquí a Menorca que també ja han presentat a baixa.
Home, un era el seu assessor, diguéssim, menorquí, que bueno, era...
Que l'assessor era ja cantat, però altres militants, altres...
Sí, però,
i
però,
fundadors d'Aliança Popular, en Llebre, me diuen que també se n'anà...
Bueno, i, per a tots aquests fundadors d'Aliança Popular ja sabem on van.
Bueno,
també mos pensaven que en Bausà aniria a Vox i no hi va.
Bueno, jo he dit fundadors d'Aliança Popular.
No,
que estem rellant de persones en noms i llinatges.
Sí, sí, no, exacte, sí, sí, no.
Té un avantatge. Sí, sí. En Bausà té un avantatge i té una farmàcia. I té una professió, i és farmacèutic. I se'n va a fer de farmacèutic. Després entrarà en política o no. Però és que hi ha molta de gent que està en política que no té ni ofici ni benefici, i aquesta gent a on té d'anar? I hi ha noms i llinatges, o no?
Vinga,
au.
Josep, en el sou d'en Bausà li es lleva un quint, d'IRPF.
Sí, molt bé. Però encara continua sent un bon sou.
Però és un bon sou.
Molt bé, vinga, gràcies. Marta, gràcies i bon dia, i fil la setmana que ve. Adéu. Joan, gràcies, bon dia. I en José, gràcies, bon dia. I Toni, gràcies, bon dia. Adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
La 1:33, serà temps ara per escoltar el Mirall amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornem dilluns a les 12:20. Bon dia.